Notícies Vespre. Karen Madrid.
Trens cada 5 minuts en hora punta als ferrocarrils sabadellencs a partir del 9 de desembre. La companyia preveu així donar sortida a l'augment d'usuaris de la línia S2 registrat en els últims anys. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb aquest augment circularan el doble de trens en hora punta entre Sabadell i Barcelona. Patrícia Plaja és portaveu del govern català.
El govern s'havia compromès a millorar els serveis de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb més trens i menys temps d'espera per part dels usuaris. Aquest compromís serà una realitat el proper 9 de desembre, que és quan es posa en marxa el nou servei de la línia Barcelona-Vallès.
En total, la Barcelona-Vallès incrementarà un 37% el nombre de places i passarà d'una capacitat de 80 milions de passatgers anuals als 110 milions.
La nova bassa de Can Feu per evitar inundacions als ferrocarrils podria impedir la recuperació del bosc.
Els veïns es mostren preocupats per l'impacte mediambiental d'aquesta obra i demanen explicacions al govern municipal. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha respost que les actuacions han anat a càrrec de la companyia.
I en cultura, el ballet d'aquí farà parada aquest diumenge a Sabadell.
Els ballarins portaran a la faràndula el Llac dels Cignes en la recuperació de la gira que va quedar aturada per l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Queden molt poques entrades disponibles.
I en esports, l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Sabadell s'estrena demà a la Champions.
Serà el primer cop que hi competeix des del 2018 i ho farà contra el Ferencváros hongarès. Serà a partir de les 7 de la tarda a Can Llong.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències en un punt, a la BP1503, al seu pas per Sant Quirze. Hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit Terrassa. Pel que fa a Barcelona, hi ha aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en sentit Besòs.
El temps.
I les temperatures han tornat a pujar una miqueta més. Avui tenim 19 graus, 2 graus més que hi aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt pel pas d'un sistema frontal. Acaba de creuar durant la nit i a la tarda el que veurem és un gradual augment de la nuvolositat, especialment al terç oest del territori, on també s'espera precipitació, sobretot al quadrant nord-oest i en especial al vessant sud del Pirineu Prepirineu Occidental. Fora d'aquí la probabilitat serà una mica més baixa, però sí que hi ha la probabilitat que puguin caurà 4 gotes a punts de Ponent o del massís del Port i del Ter Sud. En conjunt de la resta del territori no es descarta que hi pugui haver algun plogim durant aquesta propera tarda amb el pas al sistema frontal i posteriorment a partir del vespre ja s'espera que des de l'oest comenci a obrir-se clarianes amb doncs, cada cop una nit més asserenada. De cara a demà s'espera el pas de bandes de núvols alts i mitjans. A més, durant el matí hi haurà força intervals de núvols baixos tant a l'interior com a punts fins i tot del sud de la Costa Brava, nord del litoral central i també a punts de l'Empordà quedarà força tapat fins a migdia amb la possibilitat molt i molt baixa d'algun plogim. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els trens de la línia S2 Sabadell dels ferrocarrils passaran cada 5 minuts en hora punta a partir del 9 de desembre. És la data prevista perquè es faci efectiu l'increment de les freqüències en aquesta línia, però també la S1 Terrassa i a Sant Cugat del Vallès, en aquest cas amb un comboi cada 2 minuts i mig en hora punta. L'anunci que s'ha fet avui arriba després que fa un parell de setmanes el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández, ja confirmés que l'augment de les freqüències seria una realitat abans que acabés l'any. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El divendres 9 de desembre, en ple pont de la Puríssima, és la data escollida perquè es posin en marxa les noves freqüències de pas de la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha fet l'anunci avui després de la reunió del Consell Executiu. Ha assegurat que era un pas necessari i ambiciós per millorar l'oferta de ferrocarrils, però també per incentivar l'ús del transport públic. L'increment de les freqüències és possible per la incorporació de 15 noves unitats que s'han estat provant en els últims mesos. Segons Plaja, a partir del pròxim 9 de desembre, la línia Barcelona-Vallès funcionarà al màxim de la seva capacitat.
Amb aquest nou servei s'incrementa un 37% el nombre total de places a la línia del Vallès i passem d'una capacitat actual de 80 milions milions de viatges a l'any a poder oferir-ne 110 milions. Per Terrassa i Sabadell, en hora punta, hi haurà un tren cada 5 minuts i per Sant Cugat en passarà un cada 2 minuts i mig.
Des de l'àmbit municipal, el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert, ha celebrat l'increment de les freqüències, però ha instat el govern a continuar aplicant millores a la S2 Sabadell.
Des del govern de Sabadell celebrem, evidentment, aquest pas endavant que suposa l'increment de freqüència de ferrocarrils a Sabadell. Evidentment, també volem seguir impulsant el transport públic a diferents nivells i volem que aquesta línia no sigui cap dalt, sigui una línia que tingui més freqüència, com la que avui podem celebrar, però també que sigui una línia amb menors incidències, com les que hem pogut viure les darreres setmanes a la S2, i també doncs, que s'ampliï cap a Castellà, fent aquest perllongament tan desitjat i que pugui ser un element per treure vehicle privat en aquest context d'emergència climàtica de la Gran Via.
La reestructuració del servei de la línia Barcelona-Vallès també ha comportat la supressió de la S6 Universitat Autònoma i S7 Rubí, que es convertiran en trens de la S1 Terrassa i S2 Sabadell, que pararan a totes les estacions. Aquest increment de l'oferta farà que en hora punta circulin el doble de trens per comunicar Barcelona amb Sabadell i Terrassa, un 37% més amb la UAB, un 22% més amb Sant Cugat i un 20% més amb Rubí.
Entitats i veïns de Gràcia demanen parlar amb l'Ajuntament sobre l'ampliació de la bassa de Can Feu, que ha d'absorbir l'aigua de les avingudes de pluja. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha confirmat aquesta emissora que estan buscant la data on pugui assistir-hi tots els implicats.
Els veïns van demanar aquesta informació dijous passat i és veritat que des de la regidoria d'Urbanisme estem buscant una data perquè tècnics de ferrocarrils també puguin assistir a una reunió i poder comentar tots els detalls d'aquesta obra que s'ha licitat i s'ha executat per part dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
La bassa ha d'impedir que l'aigua s'acumuli al túnel de Can Feu de la línia de ferrocarrils de la Generalitat i interrompi el servei.
I també s'ha volgut allunyar el seu curs de la base de la Torre d'en Feu. Els veïns, però, denuncien que l'obra acabada a finals d'estiu ha partit la riera i la vegetació pròpia. Volen saber si la decisió de foradar fins a 6 metres l'ha pres l'Ajuntament o ferrocarrils de la Generalitat i si s'han fet prospeccions arqueològiques. Miquel Casanovas, membre de l'agrupació de veïns de Gràcia, considera que s'hauria d'haver fet diferent.
El que s'hauria d'haver fet, i no ara, sinó ja fa anys enrere, és fer uns col·lectors apropiats perquè puguin desaiguar les avingudes d'aigua també i evitar, doncs, haver de fer aquest tipus d'actuació, doncs, que els veïns no, ja ens la vam trobar feta, perquè es va fer a finals d'agost i a primers de setembre.
Veuen complicat que en l'estat actual es pugui acabar configurant un bosc i un espai de lleure i creuen que l'execució actual hipoteca les actuacions futures.
La Junta de Govern Local ha adjudicat les obres per remodelar de forma integral l'enllumenat de l'Avinguda Barberà amb un cost de 500.000 euros. El projecte arriba després que en els últims mesos s'hagi anat renovant l'enllumenat de diferents punts de la ciutat. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que en aquest cas es va molt més enllà.
No es canvia només l'enllumenat per LEDs, sinó que el que es fa és canviar tota l'estructura, tot el cablejat, i també intentar, doncs, en alguns punts, com deies, potser alguns fanals que estan mal enfocats o que no, és a dir, que enfoquen molt cap al que és la calçada i la vorera no la tenen prou il·luminada i, per tant, és intentar, doncs, millorar tot plegat.
D'altra banda, també s'han adjudicat les obres per construir un magatzem al Parc Agrari. Cortés considera que, juntament amb altres projectes, serà clau per rellançar aquest espai.
Hi ha un projecte que és el Centre d'Interpretació i Formació, que va en una segona fase, i la dupla aquesta del que deia, de l'espai pels propis agricultors, que és el que fem ara amb el magatzem, i el futur centre d'interpretació ens ha de fer, doncs, posar una mica el mapa, no?, el parc agrari, i tot i que no tinguem potser la potència agrícola que tenen altres pobles o ciutats, doncs, al final posar en valor el que tenim i permetre, doncs, que aquestes activitats que s'hi desenvolupin ho facin amb qualitat i tinguin sobretot els espais per fer-ho. No?
Les actuacions estan valorades en poc més de 500.000 euros i estan cofinançades pels fons europeus FEDER.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'esclat de la pandèmia i l'època més dura del confinament van frenar el consum d'alcohol entre els joves, una tendència que es va capgirar amb l'aixecament de la major part de les restriccions el 2021. Així es desprèn de l'última enquesta de la Diputació de Barcelona a alumnes de quart d'ESO sobre els hàbits del risc en el consum d'alcohol. Amb tot, l'enquesta també recull una dada positiva, que els joves que diuen no haver consumit alcohol de forma descontrolada en el període 2020-2021 ha crescut per sobre del 39%. Avui, precisament, es commemora el Dia Mundial Sense Alcohol.
Una disminució que es dona principalment entre els nois, mentre que les noies mantenen un consum abusiu d'alcohol. Lluís Camprubí, tècnic de la Diputació, ha assegurat en una entrevista al Cafè que les raons que hi ha al darrere són múltiples, però un dels factors és que no s'està oferint als joves una alternativa d'oci saludable.
Fruit de la pandèmia, però no només, doncs ha augmentat aquestes pràctiques vinculades al que es coneix com el botelló, no? El consum en espais públics, i per tant, doncs, aquí hi ha d'intervenir. Hi ha d'intervenir d'alguna manera, evidentment, amb intentant reduir la pràctica del botellón, però segurament també oferint pràctiques d'oci més saludables i atraients. Al final, si no són atraients, i aquí és on segurament hem de trobar elements que siguin millors per als joves, els hem de facilitar.
Segons Lluís Camprubí, l'arrel del problema és que el consum d'alcohol és encara un hàbit aprovat socialment i que no es veu com una addicció. De fet, un 66% dels alumnes de quart d'ESO que han participat en l'enquesta de la Diputació admeten haver consumit alcohol alguna vegada.
Les 10.000 butlletes per la panera de Tendis ja són a la venda. El seu contingut està valorat en 10.000 euros i es pot veure a l'aparador de la botiga Xaviot. Aquest any hi han participat més de 120 comerços i empreses locals que han cedit obsequis com un televisor intel·ligent, un robot aspirador, una bicicleta o un patinet elèctric. La panera de la Fundació Tendis ja forma part de la tradició de Nadal. Amb aquestes paraules ha introduït el president de l'entitat, Josep Maria Suárez, l'onzena edició d'aquest sorteig de la macropanera. Enguany, a més, també se sortejaran 10 àpats per a dues persones en restaurants locals. La gerent de Tendis, Montse Estrada, ha explicat on es poden aconseguir les butlletes.
On es pot trobar a nivell de venda? Als centres, als diferents centres de l'entitat. Hi ha també la versió a la web, més que una panera.tendis, o si us fiqueu a www.tendis.cat, d'allà podeu linkar, que potser és més fàcil, i linkeu ben bé, us explica les bases, què inclou, i es pot fer compra directa. I també el que dèiem, hi ha una relació, perquè tingueu idea, hi ha uns 25 comerços que ara mateix venen, que això també ho volem agrair molt.
Enguany també hi col·labora l'Escola Illa, els alumnes de la qual han dissenyat el cartell de la macropanera i l'Ajuntament de Sabadell. Els diners s'utilitzaran per incrementar les activitats de l'entitat i comprar nou equipament pels centres. El sorteig serà davant de notari el 28 de desembre al migdia, com ja és habitual. I la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans tindrà l'Art Urbà com a protagonista a Sabadell. Aprofitant que en els últims anys s'ha inclòs la creació d'un mural relacionat amb algun dels drets humans en el programa d'actes, aquest any es va un pas més enllà. D'una banda, s'ha preparat una exposició amb obres d'una trentena d'artistes al Casal Pere IV. De l'altra, el grafiter Ono pintarà un mural a l'Institut Les Termes sobre el dret al medi ambient. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, apunta per què s'ha optat per aquesta temàtica.
Respectar el medi ambient és una cosa que crec que la tenim també a l'ordre del dia. Estem parlant molt de si necessitem zones de baixes emissions a la ciutat, estem parlant molt de que hem de cuidar el medi ambient, de que hem de cuidar també el nostre clima, bàsicament que hem de cuidar el nostre planeta, perquè és veritat que de planeta només en tenim un, i jo crec que també ho estem veient amb aquests canvis de temperatura. Hem de seguir conscienciant molt que al final de les nostres accions diàries també són les que estan condicionant en quin planeta acabem de viure, per tant, jo crec que és un tema que és molt, molt adequat en aquest any.
El programa d'actes arrenca aquesta tarda amb la projecció de Papitxa, Somnis de Llibertat a l'Auditori del Casal Pere IV i s'allargarà fins al pròxim 22 de desembre quan es projectarà el documental La presó dels capellans. Entremig hi haurà xerrades, taules rodones, contes i actes institucionals. I des de les 7 també està en marxa el Cafè Científic al local de la UES, on es recorda la troballa d'en Pau, ara fa dues dècades. Aquest primat ho va canviar tot i per això la paleontologia de la ciutat està d'aniversari. El 5 de desembre del 2002 el van trobar al jaciment de l'abocador de Can Mata, a l'Anoia. Un dels joves paleontòlegs que hi treballava era Isaac Casanovas Vilà, cap del grup de recerca en paleontologia i bricocronologia de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Ha explicat al programa al matí quina ha estat l'aportació que ha fet.
No hi havia gaires fòssils massa complets. Clar, el Pau és un esquelet parcial, vull dir, hi ha molts elements del braç, de la mà, hi ha el crani, hi ha vèrtebres, hi ha tota una sèrie d'elements que no es coneixen encara a data d'avui per un primat de la seva edat. Llavors aportaven tota una sèrie d'informació, doncs, com ens havíem d'imaginar els avantpassats, no només els avantpassats més remots, no només dels éssers humans, sinó també d'això, de goril·les, ximpanzés i orangutans.
Com que la tècnica evoluciona, es poden aplicar nous procediments per treure nova informació dels fòssils. Fins al moment sabem que era un mascle jove perquè té les dents poc desgastades i que abans o després de morir, algun altre animal li va trencar alguns ossos. També grimpava els arbres i anaven de quatre grapes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El primer cap de setmana de desembre arriba el Saló de Gaming Saga, impulsat per la Plataforma per la Llengua. Es farà a l'Hospitalet amb la intenció de donar visibilitat als videojocs, les competicions i les retransmissions d'esports electrònics en català, i Sabadell no hi faltarà. El Saló oferirà una Copa de les Estrelles del League of Legends amb els 8 millors equips en català. Un d'ells és de Canllong, precisament. N'és membre en Joan Puigdomènec, cofundador d'ACL eSports, que explica què n'esperen.
Per un esdeveniment, jo crec que molt xulo, on tots els que estem a la lliga catalana, que podríem dir que som la millor lliga catalana que hi ha, vull dir, tampoc en conec moltes, però et puc dir que el nivell és molt elevat, perquè tenim jugadors molt bons, i el que es farà és com un All-Stars on jugarem la gran majoria dels equips que puguem estar allà, i el que guanyi, doncs, podrà jugar una partida contra la secció d'eSports del Barça.
A la Farga de l'Hospitalet també hi haurà una quarantena d'expositors, entre els que s'hi compta el Centre de Formació Creatiu i Tècnic de Sabadell. La seva directora, Meritxell Fons, confirma què hi van a fer.
Hi participarem amb alumnes, amb professors, i hi hauran activitats de realitat virtual, veuran com es crea i es desenvolupa un videojoc en directe amb els alumnes, diferents activitats que creiem molt interessants i lúdiques, també.
Catalunya concentra el 50% de la facturació d'aquest sector a l'Estat espanyol, però, en canvi, la presència del català en aquest món continua sent força residual.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Us ho dèiem en titulars, el Ballet de Kif actuarà amb el Llac dels Cignes el pròxim diumenge a la Faràndula. És una oportunitat fantàstica per veure un dels millors ballets del món, que a part d'interpretar una de les obres més famoses de la història de la música, també tindrà un vessant solidari. Per cada entrada venuda, l'empresa que ha muntat la gira, Goldberg Management, donarà 1,5 € a UNICEF. El responsable de tot plegat és Ignacio Iturrate, que ho ha explicat en una entrevista al programa Al Matí.
Iba tomando forma toda la gira en conversaciones con UNICEF. Bueno, les gustó la idea que les planteamos. Es una idea muy básica y muy sencilla a priori, pero que parece que tampoco puede significar mucho, pero que puede tener y va a tener una repercusión muy importante, ¿no? Esté a favor de UNICEF y lo que esa alianza dice es que todas las entradas que se vendan en estos 5 meses de gira, de todas, por cada entrada vendida, 1,5 € va a ir destinado a favor de UNICEF para atender la emergencia a familias, niñas y niños que está generando toda esta invasión en Ucrania.
El resultat ha estat un mes de temporada estable a Madrid i Barcelona durant l'estiu i 4 mesos de gira entre octubre i gener. En el cas de Sabadell, el Ballet de Kif es podrà veure aquest diumenge a la Faràndula a les 6 de la tarda. Queden molt poques entrades disponibles.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. amb una increïble posada en escena i la màgia del ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Tribunal Suprem ordena al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que repeteixi el judici contra els quatre membres de la mesa del Parlament que van aprovar les lleis de desconnexió el 2017. Des del Suprem consideren que hi va haver falta d'imparcialitat de dos magistrats en el judici contra els exvicepresidents de la mesa, Lluís Corominas i Lluís Guinó, l'exsecretària primera de la mesa, Anna Simó, i Ramona Barrufet, exsecretària quarta. D'altra banda, avui la mesa del Parlament ha acordat sancionar el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, amb una multa de 600 euros i una amonestació pública per vulnerar el codi de conducta del Parlament. I a tot això avui hem sabut també que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà els pròxims dies al Parlament per explicar la derogació del delicte de sedició. Ho farà a petició del president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet. Avui, precisament, Miguel Sánchez López, panelista del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, ha opinat sobre la malversació al Cafè de la Ràdio.
A mi em donaria una mica igual que el que distrau el diner públic, el que roba diner públic, em dona igual que se'l quedi ell o se'l quedi els seus amics o serveixi per finançar un partit polític i ell no es quedi ni un duro. A mi em dona exactament igual. El problema és que el diner públic no s'ha dedicat a la sanitat, a l'educació i a fer carreteres.
El govern ha valorat que reformar el delicte de malversació és necessari per tal de limitar al màxim la judicialització de l'Estat. I un últim apunt, la Unió Europea llança una missió per entrenar 15.000 soldats ucraïnesos en plena invasió russa. La missió té durada inicial de 2 anys, que es poden ampliar segons l'evolució de la guerra, i tindrà Polònia i Alemanya com a seus principals. En el marc d'aquesta iniciativa, el govern espanyol s'ofereix a entrenar 2.400 soldats ucraïnesos cada any.
Esports.
Menys de 24 hores per la tornada de la Champions de waterpolo masculí a Can Llong. Aquest migdia s'ha celebrat a la Fine Network Aquatics el Media Day previ a l'estrena de demà. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els de Quim Colet debutaran demà a la màxima competició continental contra el Ferencváros hongarès. El capità de l'equip, Sergi Cabanes, reconeix que a l'equip li manca experiència a la Champions i que, per tant, no tenen res a perdre.
És un altre nivell, és un altre waterpolo. Molts d'aquests jugadors són joves que no han jugat la Champions en seva vida. És més, d'aquí em sembla que hem jugat 2 la Champions, el Bustos i jo. Ara potser he tirat una mica i potser he jugat a un altre jugador, però ara mateix potser el Bernat amb el Terrassa. Però ara mateix, d'experiència, és que no hi ha ningú amb experiència. Per tant, és un equip nou, un equip que no tenim res a perdre i molt a guanyar, i per tant, sortim a tope.
El debut contra el Ferencváros serà demà a les 7 de la tarda a la Fine Network Aquatics de Can Llong. Cabanes està convençut que tant demà com la resta de partits hi haurà un gran ambient a la piscina que els ajudarà als moments complicats.
A casa serà un fortín i hauran de suar sang, i amb l'afició i amb tots pues, anirem a saco. I si ens dona per entrar a posicions de Final 8, escolta, una temporada de l'hòstia. I si no ens dona, segur que ho tornarem a intentar.
Demà, notícies vespre, connexió en directe amb la piscina de Can Llong per veure com ha començat el partit.
El Centre d'Esport Sabadell ha tornat avui a la feina després de 3 dies de descans i ja amb el partit contra el Numancia de diumenge a l'horitzó.
Els de Gabri Garcia viatjaran a Sòria després del cap de setmana de descans, on s'ha disputat la primera ronda d'eliminatòries de la Copa del Rei. L'equip sorià arriba a la cita estrenant nou entrenador, Iñaki Bea, que va ser presentat ahir. Dani Sánchez, actual jugador del Numancia i exarlequinat, ha assegurat a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell que el diumenge serà un partit especial.
Con mucha ganas de que llegue el domingo, ¿no? Que para mí es un super partido porque es muy especial. Creo que me enfrento a mí ese equipo que para mí ha sido uno de los años mejores de mi carrera, por no decir el mejor, y con ganas, tío, con muchas ganas.
L'exjugador sabadellenc assegura que manté el contacte amb molts dels jugadors amb els que va coincidir la passada temporada i creu que l'equip arlequinat practica un joc molt atractiu i està convençut que serà un enfrontament complicat.
Para mí es un equipo que que le veo bien, tío. Creo que hace muchas cosas muy bien con balón. Me gusta, creo que es atrevido, tiene jugadores que se atreven y hace las cosas muy bien. Sí que a lo mejor en defensa esa falta a lo mejor de veteranía que nosotros teníamos el año pasado falta un poquito, pero yo es un equipo que a mí me gusta, lo veo atractivo.
El partit de diumenge a Los Pajaritos arrencarà diumenge a les 12 del migdia. Des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I en futbol formatiu, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell va caure de manera clara al camp del Cornellà per 3-0 i no aixeca cap a la divisió d'honor.
Els de Marc Nomen, que la setmana passada ja van caure per 0-6 contra l'Espanyol, van veure's per darrere el marcador només començar el partit contra el Cornellà. Dani Ramírez, central de l'equip, reconeix que encaixar tant d'hora és l'última cosa que necessitaven venint d'on venien.
Venint d'una dinàmica tan dolenta com la que veníem la setmana anterior, rebre un gol així al minut 3, doncs va ser un cop molt dur i crec que ens va perjudicar la resta del partit.
El juvenil Arlequinat és novè a la classificació amb 11 punts.
Un grau més avall a la Lliga Nacional, el juvenil B va trencar amb la mala dinàmica de 3 derrotes consecutives a l'imposar-se al Sant Andreu per 5-3.
Els de Conrad García van guanyar un partit que ja anava 3-3 al descans. L'entrenador destaca la gran efectivitat dels seus jugadors.
Vam sortir molt bé, vam tenir la sort que ells els vam enganxar amb una mica amb la nostra intensitat i el nostre ímpetu de Nadal, d'anar a dalt a pressionar, a robar i a ser agressius i directes d'inici. I les dues primeres que vam tenir, amb tres primers minuts, ja van anar cap a dins. El problema d'aquí és que ells evidentment són un molt, molt bon equip en aquell moment. Quan vas perdent de dos ja treus una mica la pressió de que em puguin marcar o no i vas a cara a barraca, vas a dalt i nosaltres ens fem una mica petits defensivament.
També a la Lliga Nacional el Mercantil va veure com se li escapaven dos punts al camp de la Dan B amb l'empat a 3 al final. L'entrenador blaugrana Marc Laverdet lamenta que dilapidessin un 1-3 a favor en els últims minuts.
La sensació a l'acabar i a hores d'ara és aquesta, no? Que vam perdre dos punts, no pots anar al camp de Dam, aconseguir fer tres gols i no guanyar el partit. I més tenint en compte que se'n va posar molt de cara amb l'1-3, que som un equip que encaixem molts pocs gols i que l'únic perill que ens podien generar era amb situacions que millor se'ns donen, no? que és defensar l'àrea. I els tres gols seus van arribar així, van arribar a 300 laterals, que no estem acostumats a encaixar gols així, i són situacions que vam defensar molt, molt, molt malament.
Els graciencs es mantenen segons a la classificació com a únic equip invicte de la Lliga, mentre que el Centre d'Esports B és cinquè per la cua.
Els dos sèniors del Club Natació Sabadell van imposar-se dissabte a la tarda als pavellons del club.
L'equip masculí que dirigeix Roberto Pozzato va guanyar el seu partit contra el Balàfia Lleida per 3-1 en un duel que es preveia més igualat del que va ser. El club ha aconseguit ja 3 victòries a la Superliga 2 i agafa distància amb la part baixa de la taula. Enric Boada, central del Natació Sabadell, assegura que l'equip està treballant molt bé i que estan contents de veure que els resultats acompanyen.
Estem treballant molt bé, amb l'entrenador estem molt contents, estem entrenant 4 dies tots, estem anant al gimnàs, estem entregant-nos tot molt i s'agraeix veure els resultats, la veritat. I està clar que hi ha equips que seran molt difícils, però el nostre objectiu és guanyar-ho tot.
Dissabte vinent visitaran la pista del Family Cash Xàtiva, equip de la part alta de la taula.
L'equip femení, per la seva banda, també es va imposar el seu partit per 3-1.
Les de Xavi Perales van guanyar el club amb els bordils a les naus i segueixen amb la dinàmica ascendent. Les nedadores encadenen 3 victòries en els últims 4 partits i abandonen la part baixa de la taula. L'entrenador sabadellenc Xavi Perales espera poder mantenir la tendència.
Espero que la tendència sea esta, pero no solo en cuanto a resultados, sino también lo que más me interesa en cuanto al nivel de juego que tenemos en el campo, a ir mejorando sí, nuestro juego día a día y semana a semana y después partido a partido. La semana que viene nos toca el que viene primero, así que es un buen test match para ver en qué situación nos encontramos y qué tenemos que tener en cuenta para mejorar aún más.
A Natació Sabadell es veurà les cares la setmana vinent amb el líder de la Primera Nacional, el Sasell Lleidatà.
I acabem parlant del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, que va aconseguir guanyar el seu primer partit al Pavelló Nord aquesta temporada després d'imposar-se per un clar 11-3 al Picassent.
Els d'Adri Sánchez, que van començar per sota el marcador 0-2, van saber sobreposar-se i aprofitar la pèrdua de papers dels valencians, que van patir diverses expulsions. Finalment, amb l'11-3, al final arribava la primera victòria de la temporada com a local. Mentre el club Escobar, l'Escola Pia és cinquena per la cua amb la derrota per 6-3 a la pista del Gasifred d'Ibiza. Els de Pedro Donoso no van poder treure un resultat positiu a la seva visita a les Illes.
Gràcies, Oriol. Bona tarda. Mig minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 15 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.